hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.
Cinc minuts, seguim en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió. Ara s'incorpora el control tècnic en Joan Jiménez, que ens acompanyarà aquestes dues hores. També ens acompanyen els altres companys que no els hem anomenat abans, na Cata Jaume, na Nas Barnissú i també na Alejandro Rubio i, com sempre, na Yolanda Ruiz a la producció. Com sempre, també feim en aquesta hora un repàs, un cop d'ull al cel i al temps que ens espera per avui, per saber quin temps tenim. I, Xisco, avui calor, però per ventura no tanta, no?, com aquests dies passats.
Calor relativa. Ara estava mirant el termòmetre, tenim 23 graus de temperatura a l'exterior d'aquests estudis i esperam intervals de núvols amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional al nord de Mallorca. Les temperatures baixaran una mica, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca, tot i que el cel s'anirà destapant durant el capvespre. En tot cas, activada, això sí, alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i a Menorca, així que aneu alerta.
I més enllà d'aquest fenomen costaners, veiem aquí també en aquest mapa dels propers dies, no?, que serà una mica la tònica que tindrem per als propers dies. Per passat demà, aquesta alerta s'estén a totes les Balears. És un avís també que ens fan arribar des de l'U2, molta precaució, evidentment, per la zona costera o costanera. Però també aprofitam per obrir, Xisco, una finestra a l'exterior i veure com s'han aixecat avui a diferents punts de les Balears. A on anàvem avui, Xisco?
Idò, si en aquest Jaume no m'ha informat malament, connectam ara en Sot Puig de la Tudosa a Artà per veure aquesta primera postal. Veïm que els fenòmens costaners aquí sí que se deixen percebre. De fet, la càmera està tremolant de la ventada que fa en aquest punt de Mallorca i si observam la mà, veïm com la mà pega contra les roques i fa aquesta espuma blanca típica de quan hi ha onatge. De fet, aquest tremolant molt ja indica que vent n'hi ha.
Vent n'hi ha i més que n'hi haurà, perquè com deim ara hi ha avís actiu nord de Mallorca i també Menorca, però s'estendrà en els propers dies a tot l'arxipèlag. Més enllà d'aquesta càmera que s'arremena a l'estota, Xisco, ara me sembla que fem un cafico.
Així és, perquè no només volem veure l'exterior de les illes, sinó també l'interior de lo que és la mà. I tornant a connectar amb aquesta càmera subaquàtica que tenim situada al Toro, a Menorca, avui no ha vengut cap peix a visitar-nos, ara
sí
per ara.
Sí que n'hi ha de fons, no els veus, peixets allà fora.
Com a mínim que vinguin a saludar si volen que en parlem.
Sí, si volen dir,
perquè
són
una
que en parlem,
lluny. Ara per ara veiem calma en aquesta càmera subaquàtica. Si en qualque moment veiem que passa un esparrall, un pagell o una dorada per aquí davant, demanarem als nostres companys que ens tornin a connectar. Ara veiem que el que és el fons marí i llanc, tranquil·litat absoluta. Els peixos deuen ser o dormir o berenar. Joana, que sí que n'hi ha dos altres petitons a darrere, però me refereix que aquí davant nostre no veiem peixos.
És que sap què passa? Que com que ahir mos varen saludar tant de prop, no? Ara mos fa ganes que s'acostin i que...
I també que jo soc una mica sec. Si tu me dius que hi ha peixos...
És que n'hi ha molts, així com a d'en fora. És que clar, na Yolanda també me diu sí que n'hi ha bastants que neden una mica, Xisco.
Mira,
no passa res.
He pres una decisió. A partir d'aquesta càmera la comentaràs tu. Ho dic perquè jo no hi veig, jo només veig blau. Ah, i ara veig com una espècie d'ombra blanca.
Però és un grumer, això.
Ara s'ha mogut un tros de Posidònia que ha passat nedant per aquí davant.
No sé si tampoc és necessari comentar tant en detall, però bé. Sí, com sigui, hem fet un cafico, ja mos hem refrescat, perquè ja sabeu que fer un cafico sempre va
perdoneu,
bé.
Perdoneu, quant de peixos!
N'hi ha, és n'hi ha que n'hi ha munt, molts!
N'hi ha un munt, n'hi ha un munt.
Això, que hem fet un cafico i que ara començam a parlar d'altres qüestions més d'actualitat, perquè si abans hem parlat d'ocupació, d'aquesta qüestió que preocupa tant els residents, també continua colpejant molt de sectors de les Balears. També encén les alarmes dins els cossos de seguretat, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. L'Associació de Professionals alerten que alguns agents destinats aquí a les Balears tenen Xisco, greus problemes, greus dificultats per trobar allotjament.
De fet, aquest estiu s'han d'incorporar prop de 200 efectius nous i la preocupació és màxima en aquest sentit. Alerten que sense solucions es podrien repetir imatges de guàrdies civils dormint a cotxes o caravanes per la impossibilitat d'assumir els preus del lloguer a casa nostra. Per parlar d'aquesta situació i de com afecta tant els agents com la seguretat pública, saludam en el Lluís Fernández, que és secretari provincial de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils a Balears. Benvingut, com estàs?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gràcies per venir.
I també saludam en David Pola, portaveu de la Confederació Espanyola de Policia. Molt bon dia, David, com estàs?
Buenos días, muy bien.
Benvinguts a tots dos. Bé, abans parlaven justament amb els nostres tertulians, no?, de que a Eivissa, sobretot, ja sabaven moltes persones que van a festa temporada visquent dins cotxes, a balconades, etcètera, etcètera, situacions molt colpidores. I també passa amb els agents de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, que no tenen on allotjar-se. Fins en quin punt és greu aquesta situació per a aquests agents que sabeu que han de venir, que per ventura no troben instal·lacions? No sé si des dels cossos i forces de seguretat s'adona una alternativa en aquest sentit.
Bueno, yo... Lo que venimos comentando cada año, aquí las soluciones pasan por la buena voluntad de las personas y aquellas que ven en policías y guardias civiles unos buenos clientes para arrendarles una vivienda a un precio más o menos asequible. Si bien es cierto que esto se acaba y finalmente se acaban produciendo esas situaciones que enumerabais anteriormente, ver a policías y guardias civiles en situaciones complejas para poder desarrollar su vida viviendo en sitios que no son los adecuados, en los que desde luego no van a conseguir arraigarse y quedarse de manera permanente en las islas, porque obviamente se puede aterrizar en otra provincia, viviendo de otro sitio, a empezar una nueva vida profesional y también una nueva vida personal, y al principio que sea un poco difícil, ¿no?, encontrar el sitio adecuado, pero pasan los meses y es difícil. Le pasa a los ciudadanos de las islas, le pasa a los empleados públicos destinados de otras provincias. Las Islas Baleares es un sitio muy complejo para encontrar una vivienda, para poder comprarla, para poder empezar una vida y tener, pues eso, que te rinda un poco el salario. Lleva muchos años en conjunto denunciando esta situación porque a los empleados públicos de otras comunidades autónomas o ciudades autónomas que tienen una problemática similar, se les dota de una partida extraordinaria dentro de sus retribuciones para poder paliar esa diferencia en el nivel de vida y que puedan entrar en el mercado inmobiliario, poder alquilar o comprarse una vivienda, y aquí no termina de aterrizar ese complemento de insularidad que podría dar una solución a la problemática que nos encontramos y que finalmente termina sufriendo el ciudadano, terminamos sufriendo todos, y es que los empleados públicos estatales no quieren estar en las islas porque no se puede uno, no da a arraigarse debido al coste de todo en general.
Clar, Lluís, ara en David parlava d'aquest arrelament, d'aquest arraigo en el que ell feia referència. Aquesta realitat d'agents dormint a cotxos o caravanes, parlant de casos puntuals, casos excepcionals, o vosaltres, a l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, ja heu rebut queixes. Ho dic perquè ell parlava d'arrelar, però ja no és un tema d'arrelar, és un tema de descansar. Perquè si dons un cotxe, dons una caravana, si després te n'has d'anar a regular el trànsit o te n'has de fer una batussa antidroga, no sé com tens el cos per després poder reaccionar.
Correcto. Es como lo está explicando David también. Es cierto que tenemos casos de que los agentes no encuentran la vivienda, tienen que dormir en vehículos y lo que dice usted. Es decir, luego, ¿cómo haces el servicio? No haces un servicio correctamente. Nosotros, junto a otras plataformas, hemos creado un correo electrónico donde la gente puede ofrecer las viviendas a policías y guardias civiles. Estamos teniendo bastante éxito, pero el problema es que hay muy pocas viviendas. Y son muchos los agentes que van destinados a Ibiza, a Menorca o a misma Palma, donde no hay viviendas. Entonces, instamos a las autoridades, yo he tenido entrevista con el Consell de Ibiza y Formentera y Menorca, para que ellos también aporten un granito de arena y puedan proponer unas viviendas que estos agentes, Guardia Civil, Policía Nacional o del Estado, pudiesen tener un alquiler asequible, cosa que hoy no tenemos.
Lluís, estàs dient, t'estaves explicant, crec que si no vaig malament fa poc també vàrem parlar amb en David, aquest correu electrònic que havíeu posat a disposició.
Correcte.
De la gent que vulgui ajudar o posar el seu pis a disposició per els agents i forces de seguretat, Guàrdia Civil en aquest cas, Policia Nacional també per vosaltres. Creus que la gent, que dius que està tenint èxit, s'hi suma precisament perquè tenen més tranquil·litat a l'hora de llogar a un agent que no llogar a una altra persona? Perquè, evidentment, també és un poc discriminatori cap a la resta de residents que per aventura no troben un habitatge on viure.
Vale, entiendo lo que quiere decir, pero también esta gente ve el problema que tenemos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ellos también les conviene alquilar con una seguridad que pueden ofrecer estos guardias y policías, y dése cuenta que esto facilita para que ellos se sientan seguros dentro de la población. Si no va gente, si no va guardias, si no va policías, sienten un poco de inseguridad.
Uh-huh.
Si a la vez pueden alquilar esa vivienda a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendrán la sensación de que va a venir más gente y que tendrán más seguridad dentro de sus poblaciones.
Claro, ho comentàvem, aquest estiu està previst que s'incorporin prop de 200 efectius nous a Mallorca. Teniu por perquè la cosa encara es desbordi més? Vull dir, perquè si ja és que ja els hi costa trobar habitatge, si sumam 200 efectius més, no sé fins a quin punt aquesta gent podrà venir i si s'acobriran totes aquestes places.
Bueno, nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos cada verano. Lo que pasa es que yo creo que cada año con un poquito más de tensión. Las plantillas han crecido un poco en los últimos años, sobre todo de cara a los refuerzos que se han implementado en los aeropuertos. Han puesto en marcha diferentes técnicas para el control de pasajeros que vienen de terceros países y eso ha hecho que aumenten los catálogos de los aeropuertos. Pero lo que viene siendo el refuerzo de verano, más o menos, es el de todos los años. Nos enfrentamos, como siempre, a la gracia de lo que nos quieran mandar desde Madrid, los planes que se pongan en marcha para que vengan esos refuerzos y nos ayuden a atender pues todas las dinámicas delincuenciales que hay durante la época estival en las tres islas. Señalamos cada año que son insuficientes, que deberíamos de tener las plantillas arraigadas en las Islas Baleares suficientes y necesarias para asumir nuestro trabajo sin necesidad de refuerzos, que si vienen son bienvenidos, por supuesto que sí, pero la llegada de esos nuevos policías, por ejemplo, que se incorporan ahora que son de nueva incorporación, que han acabado su formación, vienen a cubrir los que se han ido a otras provincias corriendo porque no se puede vivir en las Islas Baleares. O sea, lo comido por lo servido, o poco más o poco menos. Sí, claro, que a esos mayores se incorporan una serie de refuerzos que vienen solamente en verano de diferentes provincias de España, en comisión de servicios, a intentar echar una mano con todo el trabajo que se viene debido al turismo que hay en las islas.
T'anava a dir que molts d'aquests agents que venen a fer la temporada arriben només en 10 dies per incorporar-se, no?, a la seva destinació. Això encara és més surrealista. En 10 dies com trobes un habitatge per poder establir-te i poder fer la temporada?
Es muy complejo. Es lo que señalamos, es lo que denunciamos justamente en esta época del año, es cuando peor se pone, cuando más difícil está. Volviendo un poco a lo que hablaba mi compañero de manera brillante, la situación con respecto a las viviendas, es complejo. Yo señalo que el primer factor para solucionar este problema de cara a las fuerzas y cuerpos de seguridad es que el Estado dote económicamente de los recursos económicos necesarios a los policías y guardias civiles. ¿Por qué? Para no producir esa desigualdad con el resto de ciudadanos. Oye, este es el mercado de la vivienda para todos, este es el precio que hay actualmente y hay que adaptarse a él. Bueno, pues el empleado público tiene que estar dotado económicamente suficientemente para luchar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de las islas o el resto de empleados que vengan a trabajar en otros sectores. Dicho esto, ofrecerle viviendas a policías y guardias civiles, que se ha hecho toda la vida, nosotros nos llegan pues correos o nos llegan mensajes y nosotros ponemos esos mensajes, esos correos, esas viviendas en conocimiento de los compañeros que se van a incorporar y que pues luego se pongan en contacto. Sí que es verdad que algún propietario ve una oportunidad el tener a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su vivienda porque se la va a cuidar, porque no va a faltar al pago y porque le va a dar seguridad a la vivienda, a la zona, al edificio o lo que sea. Ya por sí mismo es un valor añadido. Pero también nos encontramos que nosotros por lo menos lo filtramos y no lo compartimos, gente que manda esas ofertas como si fueran pisos vacacionales, a 2.000, 2.500 o 3.000 euros una vivienda, porque cree que el policía se pueden juntar varios y pagar entre varios. Esa, nosotros eso no lo vamos a, no vamos a continuar esa cadena, porque lo vemos que es uno de los problemas que estamos viviendo como ciudadanos todos en las Islas Baleares. Una vergüenza.
Lluís, des de la vostra associació ja fa temps que advertiu que la crisi de l'habitatge també té conseqüències en la seguretat pública, sense suscitar alarmisme. Com es tradueix això en el dia a dia per la seguretat ciutadana i també per la feina dels agents que estan en actiu?
Hombre, obviamente significa que hoy por hoy Baleares es una comandancia de castigo, es decir, los últimos de promoción vienen a Baleares. Se encuentra con el problema de no tener vivienda. Muchos no vienen aquí por las circunstancias económicas, lo que decía el compañero, o subimos un complemento de inseguridad de residencia acorde al sitio donde residen, que las autoridades intenten ceder algún tipo de viviendas para que estos agentes puedan vivir. ¿Esto qué conlleva? Dada la saturación de gente que hay en los diferentes sitios, Ibiza, Formentera, Menorca, se suple un montón de turismo, no es suficiente los agentes que hay. Si luego los agentes que tenemos los dedicamos a otros ámbitos que no son los de seguridad ciudadana, obviamente la gente se siente desprotegida.
Clar, és que és molt curiós, no? Has dit destinació de càstig. La gent nova ho rep com una destinació de càstig, i pens que això fa 20 anys era com un caramelet, no? Que tot el cas venia a destinació a Balears. Sí. És una paradoxa, no? I les dades mostren precisament que molts dels agents acaben partint de Balears quan poden demanar el trasllat, no? Costa fidelitzar.
Cuesta mucho,
no vol quedar.
Lo ha explicado perfectamente Luis. Ahora mismo, dadas las circunstancias, sobre todo económicas, aquí hay mucho trabajo, y la verdad que para un policía, un guardia civil que acaba de acabar su formación como primer destino, es un destino muy bueno. La gente quiere trabajar, quiere formarse y quiere pues estar entretenido. La verdad que es un sitio muy bueno para trabajar, pero económicamente no merece la pena. No merece la pena porque se pasa pena, o sea, se pasa realmente un pequeño sufrimiento que no es justo. La gente se encuentra a veces por situaciones muy desagradables, de mucha tensión, que hace que pues que la gente que se vaya. De hecho, gente muy veterana, incluso nacidos en Mallorca, que hacen las maletas y se van a otras provincias.
Sí, destinacions com, per exemple, Saragossa, Granada...
No, cualquiera. Mira, la tensión económica la encontramos en Cataluña, Madrid, las Islas Baleares y quizá también alguna provincia de la Comunidad Valenciana. Fuera de eso, más o menos, se puede desarrollar una vida con el sueldo de empleo público pues bastante normal. A partir de ahí...
Clar, perquè el sou és estatal... Tots els agents cobren el mateix, més o manco, en funció dels complements i d'allò que tinguin, però que allà on visquin és allò que marca la qualitat de vida de tots els agents que venguin a Balears.
Hay una pequeña diferencia. Aquí se cobra un poquito más. Ya en los años 80 se vio que el factor insular se juntó con la iniciación por residencia de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el Valle de Arán y las Islas Baleares, y se complementó un pequeño sustento para paliar eso, que eran 77 euros, por ahí debe andar la cosa. Claro, en los años 80 a lo mejor podía tener su valor y el sueldo era el más adecuado. Ahora 77 euros para cómo está el mercado inmobiliario, cómo está la vida en Baleares, pues obviamente es casi un insulto.
Ara vos faré una pregunta una mica més personal, perquè abans a la tertúlia d'actualitat parlàvem precisament de sous, de precarietat laboral, i alguns dels nostres tertulians deien que ja ha arribat un punt en què complements salarials o pujar sous és insuficient, que allò que s'ha de fer és limitar el preu de l'habitatge, fer qualque cosa per fer que aquesta bimbolla tan gegant que tenim al voltant...
Sí.
Clar,
difícil,
jo no sé si vosaltres, tot i que demanau, no, aquesta compensació o aquests complements, precisament perquè la destinació, que ho comentant, no, Madrid, Catalunya, Balears, està més tensionada, es complement ha de ser una mica diferent a la que hi ha a altres comunitats. Però considerau que és suficient o que s'hauria de fer qualque cosa més enllà del vostre sou, perquè això no sigui un problema.
Hombre, nosotros entendemos que habría que hacer un estudio de las diferentes islas, ver el impacto económico que representa un alquiler de la vivienda y complementar al sueldo del funcionario un complemento de insularidad que fuese equiparable a poder adquirir una vivienda. Ya no digo comprar, porque los precios están por las nubes, sino un alquiler asequible. El que ese funcionario pudiese alquilarlo bien. No es lo mismo vivir en Ibiza que vivirlo en Menorca que en Mallorca. Es verdad que tenemos un complemento muy bajo, que no se lleva regularizando en tiempo, que estamos solicitando con la insularidad digna que por lo menos se iguale a Canarias, y este gobierno, ni la Dirección General de la Guardia Civil, ni la Policía Nacional seguramente, no están haciendo nada. Tenemos que hacer algo.
No, i també se'ns vol elaborar sospites sobre els cossos i forces de seguretat de l'Estat, però el fet d'aquesta precarietat fa que aquesta oportunitat de pecar també hi sigui, sí. que aquest és el dilema. Que gent bona, evidentment, n'hi ha per tot arreu, però també això propicia que certes pomes podrides puguin aprofitar-se de la feina que tenen. Per tant, si una persona està ben remunerada, aquestes tentacions són més fàcils d'evitar, perquè si tu estàs tot el dia deixant-te la pell a la feina, arriba un moment que dius, escolta, jo perquè m'he de jugar la vida dia sí dia també, si no recap tipus de compensació i m'acosta fins i tot pagar el lloguer de casa meva. Que li passa a un guàrdia civil i li passa a qualsevol persona, però clar, és que és el guàrdia civil, la Policia Nacional té accés a certs estaments o a certes coses que la ciutadania general no té. Per tant, suposo que també que estiguin ben pagats és una molt bona manera d'evitar tenir disgustos a futur.
Claro, y obviamente dése cuenta que el que no está bien pagado se va a marchar. El guardia que viene aquí, que, como dice el compañero, el que le guste trabajar va a trabajar porque hay mucho trabajo. Está un año con los demás compañeros aprendiendo un trabajo, una labor, y al año se escapan. Es que vuelan. Y ahora sí, dicen que vienen 200, pero ¿cuántos han ido? ¿Se han ido más?
200, perdoneu-me la puntualització, se tracten 200 de Guàrdia Civil o 200 entre Guàrdia Civil i Policia Nacional? ¿O son independents el nombre de gens?
Nosotros creo que no llegamos a los 200 que vamos a recibir de nuevos policías. Más los refuerzos de verano. Hablamos de las nuevas incorporaciones que van a pasar por aquí por lo menos un año. Son los nuevos policías que ahora, el día pasado 29 de junio, han jurado el cargo en Ávila. Ya tienen un mes de incorporación y se incorporarán. Eso se reparten en las islas, en las tres islas.
I aquests dies també estem parlant molt, no?, de selectivitat. Hi ha molt d'alumnes que estan fent aquestes proves d'accés a la universitat. Aprofit per demanar-vos, ara he fet una cerca ràpida per saber si per ser Guàrdia Civil o per ser Policia Nacional se necessita, no?, aquestes proves de selectivitat no són necessàries. Ho dic perquè si hi ha qualcú que per motiu que siga no aprova o no té la selectivitat feta, podria optar, no? Si tenen encara dubtes
de no solamente si no aproven la selectivitat, sinó perquè realment tenen una vocació de servicio público, les guste la fuerza del cuerpo de seguridad para entrar en la Policía Nacional.
Fins a quina edat se pot entrar?
A partir de 18 años.
Fins a?
Sin límite de edad.
Sin límite de edad.
Sin límite de edad, sin límite de estatura. Son cosas que antiguamente había y que ya se corrigieron a través de varias sentencias judiciales y no hay límites.
No,
bachiller...
Que és que jo de petit mirava el comissario i a mi això se m'havia fet com una mica d'il·lusió. Jo sempre havia dit...
Bueno,
ja
sempre estamos a tiempo, ¿eh?
Presentar-me a policia. Encara hi som a temps. Ok.
T'acceptaríamos de buen grado, Chisco.
Estamos en la misma situació. Se nos van... Ahora vienen los últimos de la promoción también. Tenemos el problema que hemos dicho a la edición general... No los saques en verano, sácalos antes o manténlos en otros sitios donde no esté tan tensionado y luego los traes aquí. El problema es que luego se marchan aquí, se marchan escopeteados. Están el tiempo mínimo prescindible, hacen cursos, hacen lo que tengan que hacer mínimo obligatorio y se van.
Bé, ja no tenim més temps, però bé, si veus en Xisco de Guàrdia Civil o de Policia Nacional i li voleu fer cap prova...
Exactament.
Però veurem si té talent.
Jo demanaré quines són les proves per presentar-m'hi.
La llevarem a prova de patrullar.
Escolta, bueno. A patrullar la ciutat.
Bueno, això seria una fantasia, no?
De vestit així de...
No importa. No és una desfressa.
És un
uniforme.
Però...
No, però poden anar a observar com sempre han fet ganes. És d'aquestes coses que viure en directe ha de ser... D'una banda, deu esperar una mica, perquè no tothom està preparat per fer segons quines patrulles, però d'altres deu ser interessant de veure.
No, i que com d'anar a vida, s'ha de tenir també...
Vocació.
Que no qualsevol s'ha d'apuntar. Jo, per exemple, no tinc vocació ni de metge, ni de tot això, me fa molta cosa. Així que ho facin els que sí que tenen aquesta vocació. Moltíssimes gràcies a tots dos, Lluís, David, que vagi molt bé la temporada, que vagi molt bé l'estiu, i sobretot, a veure si se troba una solució també per evitar rebatir tota aquesta problemàtica. Hem de fer una petita aturada i tot d'una continuem aquí el dia amb més coses. Avui és dimecres, dia 3 de juny, i tenim moltes més qüestions que parlar i tractar amb altres.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
ti, para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia, amb Joana Marató.
Ja hi tornem a ser, som aquí en directe a IB3 Ràdio i a IB3 Televisió, quasi me cau sent ell. Vos ho comentàvem abans de la tertúlia d'actualitat. Avui volem parlar de la creació de llocs de feina i de les bones dades d'ocupació. Però, darrere aquestes xifres hi ha un debat que cada vegada guanya més pes, i és que mos demanant quin tipus de feina estem creant i quin impacte té això, Xisco, sobre la productivitat i sobre els nostres salaris, també.
Sí, Joan, experts i economistes alerten que bona part de l'economia continua sustentant-se en sectors de baixa productivitat i ocupacions en sous limitats. Una realitat que condiciona el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i fins i tot l'accés a l'habitatge. També pren força un concepte que genera debat, el del salari subvencionat. És a dir, quan els baixos salaris obliguen moltes persones a dependre d'ajudes o de complements per poder arribar a final de mes.
Ara mateix en parlàvem també amb en David Pola, amb en Lluís Fernández, dels cossos i forces de seguretat, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional demanen, reclamen aquests complements, però li volen demanar al nostre economista, en Tomeu Cantallops, si és la única solució. Tomeu, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Benvingut, ja fa estona que no venies, que t'enyoràvem. Mos demanam, no? L'economia balear crea molta ocupació, no? Ahir mateix coneixíem les dades de l'atur, però continua tenint problemes de productivitat. Què significa exactament això?
Sí, això és una tònica que s'ha anat produint durant aquests darrers anys i s'ha arribat a l'extrem tal que ara faré referència a un informe que s'ha publicat a Catalunya, aquest informe Fenich, que l'han publicat una sèrie d'economistes de molt de prestigi, coordinat per en Xavier Roig, i n'ha intervengut en Miguel Puig, també, en Modest i en Joan, i ha tingut també l'assessorament de gent molt important, com en Jordi Galí, que ha sonat un parell de vegades com a Premi Nobel d'Economia, i en Guillem López Casanova, conegut de Menorquí, d'aquesta casa, d'aquestes illes. Aquests economistes han anat estudiant durant aquests anys l'evolució de l'economia catalana, que, per cert, se pot aplicar en aquest gindre perfectament, Illes Balears, o altres comunitats com podrien ser Canàries, també, i País Valencià, perquè el model productiu és exactament igual, està escalcat. I aquesta gent que ha vist que la gran expansió demogràfica que hi ha hagut ha tingut un creixement, això, en el PIB, en el producte interior brut, però que el benestar, que és allò que ens interessa, el benestar individual, ha anat baixant. I això, com se tradueix? Se tradueix en que ara el que hauríem de parlar realment no és de PIB, no és de producte interior brut global, que és vera que ha anat pujant, concretament a Balears, aquests darrers 24 anys ha pujat un 60%. Però ara això, el que ens interessa és el PIB per càpita, és a dir, el PIB global dividit per número d'habitants que hi ha. Aquestes és que realment mordona la mesura de com una comunitat, un país, una regió funciona o està bé. Evidentment que hi ha gent que dirà, ja això, amb la mitjana no mordiu res, perquè n'hi ha molts que viuen bé, o molt bé, molt no, perdó, m'he equivocat, pots que viuen molt bé,
i la gran majoria
que maldiven, que és aquí on mos preocupa. Bé, per què ha passat això? A Balears, la pregunta que em fa és, aquí el PIB s'ha anat incrementant amb ocupacions de molt baixa productivitat i en salaris baixos, en salaris precaris. Totes aquestes ocupacions els han omplides, els han ocupats, s'immigració, perquè aquí no hi ha gent que estigui disposada, segurament, a fer totes aquestes coses. Però què vol dir productivitat? Paraula màgica que darrerament se'n parla molt. M'agrada parlar de productivitat del treball. Per exemple, han de fer 10 unitats de lo que sigui, 10 portes. Han d'agafar 10 cans, han de recollir 10 cans de fruita. M'és igual, 10. Ens parlem en sa 10. Això ens ocupa 5 hores. 10 dividit per 5 són 2. Tenim una productivitat de 2. 2. Dues portes cada hora. O dos cans cada hora. Però un dia resulta que, en comptes de 5 hores, aquestes 10 portes els fem en 4. Perdó. Ha anat millorant sa cosa. Això vol dir que sa productivitat va pujant, millor. Això vol dir que l'empresa ha posat recursos tecnològics per fer més via, el treballador s'ha format més, ha tingut altres tipus d'incentius...
Que els despitgen més, també.
No, pot ser que els despitgen més, però la cert és que la productivitat ha pujat. És a dir, el que fem abans en 5 hores ho fem en 4. Solució, que en aquesta darrera hora que mos sobra, volem fer altres portes. Bé, això és concepte de productivitat. Senzill, molt elemental, però així s'ha entès. Què passa? Que les ocupacions que se creen aquí a Balears són de molt baixa productivitat. És a dir, els treballadors aquests del sector servei, bàsicament, no tenen una formació adequada, no se'ls incentiva tampoc a fer una formació, i, per tant, els mecanismes que hi ha fan que els empleos que hi ha, les ocupacions que hi ha, no rendesquin, no tinguin un valor afegit important, i, per tant, la productivitat sigui baixa. Això ha fet que Balears
també
estigui entrevida.
Suposo, meu, el cost de vida aquí a Balears, que fan que hi hagi tota una bossa d'allò que no m'agrada com a etiqueta, però per entendre-nos, de treballadors pobres, que tens feina i et sou que rets a final de mes no te dona per mantenir-te de cap a cap de mes, i que quan ja arriba dia 20 notes com s'acorda, te va estrenyent una mica més el coll, i és quan t'has de recórrer ajudes de qualsevol tipus, o va d'anar a Càritas, o va d'anar a qualsevol tipus d'associació, que t'ajudin en el tema d'esmenjar, per exemple, per poder destinar aquest sou a pagar habitatge i a pagar lloguer. Hi ha manera de resoldre aquesta espècie d'escletxa que s'ha creat entre gent que fa feina i que no pot arribar a final de mes per aconseguir el que teníem fa 15 anys, que era que si tenies atur o si eres atur tenies un problema, però que si feies feina, com a mínim, te donava per surar.
Bé, és una qüestió, ara en aquest moment és una mica teòrica. En aquest informe Fènix que he comentat abans, se diuen diferents solucions. Una de les solucions que hi ha és incrementar el salari mínim, que durant aquest temps s'ha anat incrementant bastant, amb aquest govern s'ha anat incrementant, però el tema és incrementar cada vegada el salari mínim, perquè això faria que cada vegada això impulsés cap a dalt altres tipus de salaris que estan vinculats al salari mínim. Sé que és molt difícil donar una fórmula màgica per el que acabes de dir, perquè a raó t'estàs trobant problemes que no basten els dos més per absolutament res. A mitjan de mes tothom els ha acabat. Aquest model que hi ha via serveis ha creat també un problema addicional. Ha creat un problema de saturació, que en parlareu, no heu parlat, aquest és un problema d'habitatge, que és un tema recurrent, també, i ha creat en altres instàncies, també, aquest no pot arribar a final de vida.
Tu creus que solució perfecta no n'hi ha, però podria ser pujar sous d'entrada o no seria suficient ja pel moment que vivim?
Està clar que en aquest sector serveis s'han de pujar sous per tenir, precisament aquestes ocupacions altament o millor pagades. No vol dir que mos posem el dia en un moment, però això sí que produiria un efecte arrossegament d'altres. També hi ha altres mesures, per exemple, per parlar d'aquest sector. Has parlat abans, Xisco, d'aquests salaris o aquestes ocupacions subvencionades.
Subvencionats, sí.
Bé, aquestes ocupacions subvencionades, una part, una excepció, podria ser que has dit tu, que seria que hagi de recórrer a entitats benèfiques. Però el concepte de salari subvencionat en aquest estudi que s'ha publicat ve per un altre motiu. I és que tots aquests salaris baixos que hi ha en aquest sector serveis, per què s'arriben subvencionats? Perquè la seguretat social que paga el treballador, més la seguretat social que paga l'empresa per tenir compte d'aquest treballador, més els impostos directes i indirectes, directes IRPF, indirectes IVA, no són suficients per pagar serveis públics que aquesta gent demanda, ni de les seves famílies. Per això se diu que hi ha salaris subvencionats i, a més, n'hi ha d'altament subvencionat. Hi ha una xifra màgica que se calcula que per davall 35.000 euros bruts cada any un salari està subvencionat. Però amb aquest concepte, subvencionat, perquè no basta per atendre, o sigui, el que recapta l'Estat via Seguretat Social i Impost, no basta per pagar els serveis
Tomeu,
que determinen.
Crec que és un tema superinteressant, que mos han quedat moltíssimes preguntes en l'aire i pendents per fer-te, i que hauries de tornar un altre dia per seguir-ne parlant, perquè mos quedem tant de temps, hem de fer una pausa publicitària, però és vera que dona per molt, això.
És un tema que se'n parlarà molt, aquest. Vendré amb més calor. Vendré amb molt de gust.
I d'aquí t'esperam, Tomeu. Moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos tan bé els conceptes d'economia que moltes vegades se mos escapa. Hem de fer una petita pausa publicitària, tot d'una tornam, i seguim parlant de més qüestions, concretament de mobilitat i de limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública.
L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia amb Joana Marató.
I tornem a ser a recta final d'aquesta segona hora de programa i ja vos ho dèiem, durant tot el programa ho hem anat avançant, hem de parlar de vehicles, de la limitació d'entrada de vehicles, perquè serà a Mallorca aquesta passa decisiva. Aquesta setmana el Consell preveu aprovar la futura llei que ha de regular l'accés de cotxes a l'illa davant la saturació viària i xiscols amb bossos que es repeteixen cada temporada.
Una realitat que torna a casa nostra quan arriba l'estiu. Aquesta norma contempla taxes, sancions de fins a 30.000 euros i excepcions per a residents i treballadors, però encara hi ha interrogants importants sobre la taula. Quin serà aquest sostre de vehicles permès i quin impacte real podrà tenir aquesta regulació?
I per aclarir-ho, saludant ja a Fernando Rubio, que és conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca. Benvingut, com estàu?
Què tal? Moltes gràcies.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres,
conseller.
Aquesta setmana ho dèiem, no? S'aprova aquesta llei, que és una llei molt esperada per els mallorquins i mallorquines. Per què era tan necessària i per què arriba en aquest moment?
Sí, bueno, nosaltres, quan vàrem arribar a l'equip de govern l'any 2023, vàrem veure que era ben necessari abordar aquesta qüestió i vàrem anunciar que faríem un estudi de càrrega per veure quina era la capacitat que podrien suportar les nostres carreteres, no? L'any 2024 varen tenir aquestes dades i aquestes dades mos varen dir que l'any 2023 varen entrar a les illes aproximadament 400.000 vehicles. També va fer un estudi que va fixar uns anys de referència, que són 2017 i 2018, on els tècnics veien que a partir d'aquests dos anys és quan començam a tenir problemes de saturació a les nostres carreteres. I estableixen una xifra, una quantitat de cotxes que seria la ideal per no tenir saturació, 830.000 cotxes l'any 2017 i l'any 2018 estableixen una xifra de 860.000 cotxes. L'any 2023, les nostres illes tenen gairebé 1 milió de cotxes. Per tant, si feim aquesta diferència, veiem que entre 90.000 i 120.000 cotxes seria el nombre de cotxes que sobrarien a les nostres carreteres.
Mira, just abans, fa uns instants, a la nostra tertúlia d'actualitat parlàvem d'aquesta qüestió. Des d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Turmos deia que a Eivissa han estat 32.000 i fem càlculs, segurament, de quants, i mos demanaven si el doble, el triple, el qual, ara sí que ja tenim aquesta xifra, d'entre 90.000 i 120.000 cotxes, no?
Sí, lo que passa és que aquesta xifra és així xifra dels cotxes que, segons aquest estudi, sobrarien, però no significa que sigui estopar i que s'ha de posar a l'aplicació d'aquesta llei, perquè hi ha moltes altres vies per tal de reduir el nombre de vehicles. No únicament estaria amb estopar dels cotxes que entren pels ports de Mallorca o el que serien els rentacars, sinó que hi ha altres apostes de política de mobilitat sostenible, com són, per exemple, pues, els pàrquings dissuasius, foment del transport públic, tema dels vials cívics, que tot això també se contempla en aquesta llei d'afluència de vehicles, i tot en conjunt és el que faria que se pugui reduir.
I que nosaltres també utilitzem manco, no?
Efectivament.
El vehicle.
És un canvi de mentalitat, en el final, que han de tenir tots, no? Jo crec que tant les administracions públiques han de donar una passa important, els sectors implicats també, i l'han donada, perquè hem anat de la mà fins en aquest moment amb negociacions i amb molt treball des de fa ja dos anys, i també per part dels ciutadans, que són una peça fonamental en tota aquesta conscienciació per tenir una mobilitat fluida, no?
Ara que parlant d'aquesta mobilitat i dels ciutadans, senyor Rubio, serà fàcil conscienciar la ciutadania illenca de que han de deixar el cotxe de banda? Ho dic perquè, si una cosa caracteritza, sempre s'ha dit, el mallorquí, és que mos ha d'anar a comprar espà en cotxe. Per tant, passar de la cultura d'anar a comprar espà en cotxe a fomentar més el transport públic, anar caminant allà on se pugui, això et civitza, etc., no sé si es consell d'una estratègia per conscienciar la ciutadania.
Bueno, jo crec que l'estratègia és anar pas a pas, a poc a poc, perquè aquestes coses no se poden fer d'un dia per l'altre. És un canvi de mentalitat, vostè ho ha dit molt bé. I, però jo crec que la ciutadania està per la labor. Està per la labor perquè s'hi troba cada dia. És a dir, mos trobam tots, perquè al final tots són ciutadans.
Vosaltres, tots som nosaltres, amb vos, malauradament. Tots a una hora part... o una altra, si vas en cotxe per Mallorca, te topes, sobretot en l'estiu, una estona amb vos.
No, i afegim per... en el banyat.
Clar, no, i t'entens per pensar i dir com ho poden solucionar. Clar. Ara el Consell ha començat a posar fil a l'agulla.
Jo crec que l'important és donar eines i alternatives en el ciutadà, i això s'ha de fer pues, amb inversions, amb infraestructures, s'han de millorar les carreteres, això és obvi, però no mos poden quedar únicament amb el model de crear més carreteres o ampliar més les carreteres, perquè això, al final, si no se fa respús, no resol el problema. Per tant, ara s'ha posat fil a l'agulla. S'ha abordat un tema que no havia plantejat l'Esquerra en 8 anys, això sí que ho vull dir, perquè crec que és un debat molt important. La passada legislatura, la senyora Cladera no va voler que se fes un estudi de càrrega, i encara nosaltres estem esperant per quin motiu va ser així. Per tant, no se va abordar tampoc ni se va posar en cap moment damunt la taula es fer una regulació d'entrada de vehicles. Vull recordar que Silla de Formentera ja tenia la llei en vigor i que el Consell d'Eivissa estava en el moment en el que estem nosaltres ara, que era preparant pues, un estudi de càrrega per tal de preparar un esborrany i també aprovar la llei. Insistes, la passada legislatura no se va donar cap passa i això ha estat un dels motius pels quals pues, s'hagi torbat un poc tota aquesta tramitació.
Perquè parlàveu de tants consells. Heu parlat en el Consell de Formentera, en el Consell d'Eivissa, ja que se fa també aquesta passa valenta de limitar l'arribada de cotxes a l'illa de Mallorca. Vos heu assessorat, heu parlat la resta sí. de les illes, però veurem com funciona.
Sí, sí, sí. Evidentment, des del minut 1, de fet, han estat el nostre exemple a seguir. És a dir, la llei que nosaltres anem a aprovar està basada en la llei de Formentera i molt especialment d'Eivissa. Vàrem tenir fa uns mesos una visita institucional al Consell d'Eivissa. Vàrem estar xerrant amb el vicepresident i el conseller de Mobilitat, Mariano Juan, i ens vàrem traslladar pues, unes dades molt positives, no? Entre 30 i 35.000 vehicles manco després d'haver aplicat el primer any les restriccions. Sempre el primer any és complicat perquè vas un poc a ciegues, perquè no tens totes les dades damunt la taula, perquè tot són bueno, pronòstics, previsions, estudis, supòsits, hipòtesis, però hem vist que l'aplicació de la llei ha funcionat. Estic convençut que el segon any a Eivissa funcionarà encara millor i això ens ha donat coratge, no?, per continuar amb aquest projecte. Però sí que les converses són contínues i ens han ajudat moltíssim a lo que és l'elaboració d'aquesta llei i també ens ajudaran molt a tot el que serà l'aplicació de la mateixa.
Feina de setmana, no?, que en el final, si funciona una banda, tot i que cada illa tinga la seva realitat, ajuda i facilita molt la feina. És una llei que dèieu que també mos ha de fer a nosaltres canviar una miqueta de xip, que no només es tracta de fer aquesta limitació d'entrada de vehicles, però en referència a aquesta limitació d'entrada de vehicles vos vull demanar per les navilieres, no?, que seran les que s'hauran d'encarregar de gestionar autoritzacions i cobraments. Per què votar per aquesta fórmula?
Pues
o
miri,
per aquest model?
En el primer moment no vàrem optar per aquest model perquè les navilieres, que també bueno, és un sector clau, i capdalt, per la nostra mobilitat, nosaltres som illes i, per tant, per nosaltres és un servei públic estratègic i, per tant, no podem fer o no podem aplicar una llei que vagi en contra dels interessos de les navieres ni molt manco. Per tant, teníem molt clar que havien d'estar assegudes a la taula i des del primer moment ha estat així. Nosaltres vàrem plantejar que aquest cobrament se faria per part de l'administració pública perquè les navieres ens varen apuntar bueno, pues que s'estimaven més en un primer moment aquesta via. No? Però després de l'aplicació i de la gestió de lo que ha passat a Silla d'Eivissa i donat que han aplicat un programa i han vist que efectivament és molt més eficient que siguin elles les que s'encarreguin del cobrament d'aquesta taxa i de la gestió d'aquesta autorització per donar aquesta major eficiència i perquè a les navieres també els interessa que els clients ho facin d'una manera més fàcil, més simplificada, doncs en el final vàrem apostar perquè la llei de Mallorca també implicàs a les navieres. Insistes que a Eivissa funcionava d'aquesta manera. Nosaltres, en principi, ho anàvem a canviar per indicació de les pròpies navieres, però en el final tornàvem en aquest model de que siguin elles que facin la autogestió, l'autoliquidació, perquè és molt més àgil i molt més eficient.
Heu sintonitzat TV Ràdio, som en el programa El Dia, en conversa amb Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, parlant d'aquesta futura llei que posarà un topall a l'entrada de vehicles a la illa de Mallorca. Senyor Rubio, aquesta norma preveu, ho dèiem, sancions de fins a 30.000 euros i fins i tot immobilitzar vehicles. Però serà realment possible controlar i fer complir aquestes restriccions? Com funcionarà tot plegat?
Bueno, hi haurà un sistema de lectura de matrícules tot informatitzat, no altres ja han demanat autoritat portuària instal·lar càmeres dins instal·lacions de la pròpia autoritat portuària en esport d'Alcúdia i en esport de Palma. Farem un conveni per gestionar tot això i, per tant, tindrem un sistema molt precís que ens indicarà aquesta qüestió. No? Jo crec que ara nosaltres estem, que això és fonamental també, muntant un servei administratiu per tal de poder gestionar el que seria tota aquesta tramitació, tant la taxa, les autoritzacions, com també el règim sancionador, amb un cap de servei, un TAC jurídic, enginyers, administratius, per tal de poder fer un servei amb la major eficiència i agilitat possible. No?
Ja li comentaven que avui ha estat un dels temes de la nostra tertúlia d'actualitat. Algun dels nostres tertulians tenia alguna reticència i parlava de possibles problemes en la lliure circulació. També és una de les reticències que ha plantejat Vox.
Sí.
Tenen garanties jurídiques de que la llei serà sòlida i no acabarà impugnada? De fet, és una de les preguntes que he dit als tertulians que li traslladaríem, precisament perquè volien saber, els nostres tertulians, si hi ha aquesta garantia, no, de que no sigui impugnada i que pugui tirar endavant.
Per la tranquil·litat dels ciutadans, jo vull dir que aquesta llei ha estat elaborada al màxim nivell tècnic i jurídic. És a dir, els millors professionals del Consell de Mallorca han fet feina per emmarcar jurídicament aquesta llei. De fet, ha estat l'abogacia del Consell de Mallorca, s'ha preparat l'exposició de motius i tot el que seria els pilars fonamentals d'aquesta llei. I els hi vull traslladar, per tant, aquesta tranquil·litat. No s'ha impugnat la llei a Formentera, no s'ha impugnat la llei a Eivissa i nosaltres, tenint el mateix esperit normatiu, pues, esperam que tampoc s'impugni aquesta llei a Mallorca, no? Jo crec que aquí lo important és preservar el principi d'igualtat. És cert que nosaltres vivim a la Unió Europea i que hi ha d'haver un principi de llibertat de circulació, però, òbviament, això no significa que no se puguin imposar o crear determinades regulacions, limitacions, perquè tots tenim dret, però els drets s'han de regular, no? El problema que tenim a Mallorca és que la mobilitat és un dret. Però, clar, és un dret sempre i quan nosaltres ens puguem desplaçar. Perquè tenir unes carreteres que no mos permeten que hi hagi una mobilitat, això és el primer atemptat en contra de la llibertat de circulació. No? Per tant, crec que hem d'apostar efectivament per aquest principi de llibertat, aquest principi d'igualtat, però també han d'apostar perquè els ciutadans d'aquí puguem disfrutar d'unes infraestructures i ens puguem desplaçar en total llibertat.
Perquè se compleixi una norma bàsica de la física, que és que per poder desplaçar-te de l'espai. Si resulta que és tot una tirallonga de cotxes, no hi pot haver moviment i s'ha de poder circular. Ja és cert que en els darrers anys la circulació a l'illa de Mallorca se fa molt complicada, sobretot en els mesos punta, juliol, agost, sobretot, que cada dia te menges un embòs i tant de bo aquesta llei permeti que això s'eviti. Si els terminis se compleixen, senyor conseller, la taxa podria aplicar-se ja el 2027. La temporada que ve encara serà una temporada sense limitacions. Hauran de mirar de sobreviure de qualque manera o estan contemplades algunes mesures ja per anar preparant aquest camí més enllà d'aquesta infraestructura administrativa de la qual ara mos parlàveu, però per anar ja avançant en el públic en allò que serà la nova llei?
El Consell de Mallorca està fent la feina perquè el moment en el qual la llei estigui aprovada pel Parlament de les Illes Balears, publicada en el BOIP i, per tant, entra en vigor, se pugui aplicar en el minut 1. Per tant, tot estarà fet, tot estarà preparat perquè aquesta llei se pugui aplicar. Crec que és una prioritat, crec que és una qüestió d'estat, com deia el president l'altre dia, i crec que és un clam de tota la ciutadania. Ja no se trata de colors polítics. L'altre dia varen tenir la comissió informativa, ahir concretament, el PI, més el Partit Popular varen votar a favor a la comissió informativa d'aquesta llei. El Partit Socialista va votar abstenció, que ens haurà d'explicar, jo espero que el dia del ple canviï el vot i voti a favor, perquè de lo contrari serà complicat que puguin tenir una justificació, i el partit Vox va votar en contra en la línia pues, que han exposat ells a través dels seus portaveus.
Una passa decisiva, no?, la que fa aquesta setmana el Consell de Mallorca, com vostè de, també després s'ha d'elevar al Parlament, és una qüestió com de el president del Consell, Llorenç Galmés, una qüestió d'estat, en definitiva. Tenim un minut, però sí que li volia aprofitar per demanar si hem d'esperar noves mesures, no?, per reduir la pressió del trànsit, perquè vostè deia que no només se tracta de limitar l'entrada de vehicles, hem d'esperar molt més, fins i tot aquest canvi de xip que sí. Hem de fer nosaltres, de no anar a cercar espà amb el vehicle. Hem d'esperar que hi hagi més coses, no?
Hem d'esperar que hi hagi més coses i que les polítiques que nosaltres hem posat en marxa funcionin, s'apliquin i que aniran bé, estic convençut, amb els vials cívics, amb els pàrquings dissuasius que connecten amb estacions intermodals de transport públic. Tot això farà, estic absolutament convençut, que la mobilitat millori a l'illa de Mallorca.
I de Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, gràcies per aquestes explicacions d'aquesta llei, d'aquesta passa decisiva, d'aquesta llei tan important per intentar revertir la situació que també es viu pel que fa a la mobilitat aquí a Mallorca. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita aturada, actualitzant les notícies a la ràdio, uns anuncis a la televisió i tot d'una tornant, perquè en Xisco avui mos du moltes coses. Les revistes del COE venen ben plenes, tot d'una tornant.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. La cadena hotelera de Melià segueix les passes d'Iberostar i anuncia que deixa d'operar 15...